Notícies Vespre. Karen Madrid.
Pràcticament la meitat del ple municipal estarà format per cares noves arran de la composició sorgida de les eleccions del 28 de maig. Concretament, 13 dels 27 edils seran noves incorporacions. Júlia Ramon, bona tarda.
Bona tarda. Alguns dels regidors que marxen no anaven a les llistes, mentre que altres formaven part de candidatures que no han aconseguit la representació necessària per mantenir-se al ple. La formació amb més integrants que marxen és Esquerra, amb 5. A més, també canvien les sigles que seran presents al consistori. Hi haurà 7 grups en lloc de 5. D'aquests, 3 són nous: Sabadell en Comú Podem, Vox i el Partit Popular.
Els Mossos d'Esquadra investiguen les causes de la mort d'un home a Plaça Espanya la setmana passada.
La víctima, de 39 anys, estava ferida i dos dies després va acabar morint al taulí. El president de la mesquita de Campuchener, Nayib, es desmarca dels cartells apareguts a Plaça Espanya que asseguren que la mort és un assassinat.
Nosotros no sabemos nada de carteles, por lo menos la comunidad que no sabe nada. Esto es la comitiva de la policía. Estos chavales, no sé, 20 o 15 chavales que estaban juntos, que viven en la calle. No sé qué le han dicho, que han sacado un cartel, vamos a manifestar. ¿Pero de qué es una manifestación?
Des de la mesquita, però, organitzaran una recolecta de diners per portar el cos a la víctima al Marroc, al seu país d'origen.
En esports, el director tècnic del Sabadell, Jaume Milà, desconeix quin serà el seu futur al club.
Milà acaba contracte el 30 de juny, però es mostra disposat a mantenir-se al càrrec que va assumir per la mort de Girán Escoda.
Aquestes i altres notícies les repassarem a la pròxima mitja hora amb el Toni González a les vies de so.
Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell. Els serveis.
Aquesta hora, situació tranquil·la a la xarxa viària més propera a Sabadell. Per trobar problemes hem d'anar ja cap a Barcelona, on hi ha trànsit dens a la ronda litoral entre Montjuïc i el Fòrum en els dos sentits, i a la ronda de dalt entre Diagonal i la Meridiana en sentit Vallès.
El temps.
Les temperatures segueixen estables, 23 graus, la mateixa temperatura que hi ha aquesta hora. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Li preguntem a Lluís Mi Pérez. Bona tarda.
Bona tarda. Una bona traca de tempestes una altra vegada la que hem tingut les últimes hores. De fet, encara a hores d'ara cauen alguns ruixats més intensos, bàsicament cap a la Catalunya central, al Prepirineu, però les tempestes més fortes, de moment, les deixem de banda, bàsicament les que han caigut al Pirineu o cap a l'Alt Empordà, també a la serralada prelitoral. Al llarg d'aquesta tarda i vespre encara cauran aquests ruixats, desplaçant-se més cap a les comarques de Lleida, bàsicament ja cap a l'altiplà de la Segarra, també cap al Pla de Lleida, i amb una temperatura que ha anat baixant. Per tant, la tarda no serà especialment càlida. Atenció, perquè aquesta matinada i demà al matí tornarà a ploure amb ganes, sobretot a les comarques de Lleida i de l'Ebre. I després, alguns ruixats a mig matí aproximadament arribaran també per la costa Brava Nord o cap a l'àrea metropolitana de Barcelona. Demà a la tarda és quan tornarem a tenir una bona traca de tempestes al prelitoral i, sobretot, el Prepirineu i la Catalunya central. Us seguirem a la xarxa.
Els regidors i regidores electes prendran possessió del càrrec el pròxim 17 de juny. Serà en un ple en què Marta Ferrer serà investida per segona vegada com a alcaldessa de Sabadell. Serà llavors quan quedarà constituït el nou ple municipal i començarà a caminar el nou mandat. Uns dies abans hi haurà la sessió de comiat dels regidors del mandat 2019-2023, que no continuen al ple. Són un total de 13 edils. Mireia Julià, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Esquerra és la formació amb més regidors que pleguen.
Un total de 5. Són Èlia Soriano Costa, Francisca Maia, Glòria Llobet, que anava com a suplent al 28M, Pere Ferrés i Raül García Barroso. Els republicans han perdut 4 regidors respecte del mandat anterior i s'han quedat amb 3. Gabriel Fernández, Santi Valls, que repeteixen, i Sílvia Renom, que s'estrena al ple com a edil d'Esquerra. Abans ho havia estat per Convergència i Unió.
Ciutadans, gran damnificada a les municipals.
Els liberals desapareixen del ple i això també és sinònim que els 3 regidors que tenien fins ara al consistori no hi tornen. Són els fins ara portaveu José Luis Fernández, Laura Casado i Ramón García, que va substituir Adrián Hernández després de la seva renúncia com a regidor de Ciutadans al febrer passat. Poques setmanes després es va anunciar el seu fitxatge per part del PSC, amb qui s'ha presentat de número 6 a les llistes, de manera que repetirà com a regidor durant 4 anys més.
2 regidors sortints de Junts.
Així és, es tracta de Quim Carné, que anava de número 3 de la llista de Lluís Matas i que no ha aconseguit entrar a l'Ajuntament després del 28M. També s'acomiada Francesc Baró, qui va ser el número 2 de Lourdes Ciuró en els comicis del 2019. En el seu cas, no formava part de la candidatura dels juntaires. El seu lloc l'ocupava Càtia Bota, que s'estrena al ple municipal.
La Crida per Sabadell canvia un dels seus regidors.
El grup municipal deixarà d'estar íntegrament format per dones. Nani Valero i Anna Lara es mantenen, mentre que Aurora Murillo, qui va entrar al final de 2022 per substituir Lluís Perarnau, no ha aconseguit entrar al consistori. I anava de número 4 i la Crida només ha aconseguit 3 regidors. El tercer edil és Oriol Rifé, que també debuta en el càrrec.
Marta Morell, fora del ple.
La marca amb què ha concorregut a les eleccions Sentim Sabadell no ha aconseguit representació, de forma que Marta Morell passa de ser tinenta d'alcaldessa del govern, primer per Podemos i després com a regidora no adscrita, a quedar-se fora del ple.
Jesús Rodríguez tanca la llista de regidors sortints.
Rodríguez va ser expulsat de l'executiu local i del PSC per presumptes amenaces i coaccions a l'alcaldessa Marta Farrés quan el va informar que no formaria part de la candidatura socialista per al 28 de maig. No ha assistit als últims plens del mandat perquè estava de baixa.
A banda del canvi de cadires que hi haurà al ple municipal, les eleccions de diumenge també han canviat la correlació de forces.
De fet, el plenari estarà més fragmentat que en el mandat anterior, i és que creix el número de grups municipals que en formaran part, passaran de 5 a 7. 3 de les formacions són noves respecte dels últims 4 anys. Es tracta de Sabadell en Comú Podem, Vox i Partit Popular.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un home de 39 anys la setmana passada a Sabadell. Segons apunta el cos policial a l'emissora, els agents van trobar la víctima greument ferida a Plaça Espanya dimecres, dia 24 de maig, moment en què se l'ha traslladat ràpidament al Taulí, on va morir poques hores després.
Segons la policia catalana, a hores d'ara no descarten cap hipòtesi per descobrir ben bé què va passar. Així com també afirmen que inspeccionaran en profunditat les càmeres de seguretat de la plaça per veure si alguna d'elles va captar imatges del noi. Els mateixos agents han explicat que la víctima no va ser reclamada per ningú, un fet que ha dificultat que el cas sortís a la llum. Qui sí que s'ha organitzat per la víctima és la mesquita de Can Puigner, espai que freqüentava. El president de la institució, Naïb, explica que l'home vivia al carrer i que no tenia documentació. Sobre la versió policial dels fets, Naïb defensa que a ells la notícia que els va arribar és que la víctima havia mort el dijous, i no divendres, i que no saben ben bé on el van trobar.
Algunos dicen que en Plaza España, algunos que dicen que no, al lado de un ascensor aquí, no sé, pero no sabemos, no tenemos fijo que un día se ha muerto.
Naïb ha explicat que normalment tothom a la mesquita compta amb una assegurança per si els que els passa qualsevol cosa poden anar als seus països d'origen. Doncs bé, la víctima no en tenia, però tothom de la comunitat ha portat diners perquè l'home pugui ser enterrat al Marroc.
Hablamos con la gente, bueno, han colaborado, mucha gente han colaborado, y nosotros estamos esperando a lo mejor viernes que lo van a trasladar a Marruecos, a lo mejor.
Des de fa uns dies a Plaça Espanya han aparegut uns cartells on denuncien que el noi va ser apallissat fins a la mort. Des de la mesquita es desmarquen d'aquestes denúncies.
Com ha anat passant els últims cursos, una desena de famílies de Can Llong i Castellarnau s'han quedat sense plaça de P3 a les escoles públiques de la zona. Com a mínim n'hi ha 9 que havien fet la preinscripció a l'escola Virolet i una a Masuadella.
Una de les mares afectades, Lídia Pérez, ha denunciat el seu cas en una entrevista al Cafè de la Ràdio.
En primera opció, a l'escola Masuadella s'havien ofertat 40 places i nosaltres vam quedar a la posició 39. Entenem que vam quedar en aquesta posició, però clar, ocupant una plaça d'un alumne amb necessitats educatives especials. Una vegada s'han resolt les peticions en segona opció, nosaltres hem saltat.
Des de l'Oficina Municipal d'Escolarització li han dit que fins aquest dijous pot escollir una altra escola de la ciutat o se n'hi assignarà una d'ofici que tingui vacants. A mitjans de juny podrà presentar al·legacions, però critica que fins al setembre no sabrà si tindrà plaça al barri.
Conec a gent, veïns, que van estar en aquesta situació i em deien és que és una tortura, o sigui, ara comença tot un procés de queixes, de posar de manifest aquesta situació, i clar, i que a més no resoldrà fins al setembre, perquè des de l'Oficina Municipal d'Escolarització em van dir posaràs la queixa, però nosaltres fins al setembre no podem fer res.
La família confia que, com l'any passat, s'acabin ampliant les places de P3 de les escoles de Can Llong, tot i que lamenten la incertesa que pateixen durant tot el procés i que l'administració no posi remei a un problema que fa anys que es repeteix.
Catalunya és la tercera autonomia que pitjor nota ha tret en comprensió lectora de tot Espanya. La mitjana del país és de 522 punts i els alumnes catalans en tenen 15 menys.
Per darrere només hi ha Ceuta i Melilla i, segons la responsable del programa L'èxit de la Fundació Jaume Bofill, Marta López, els hàbits familiars, així com la substitució dels llibres per les tauletes o aparells digitals, és un dels factors que més ha influït. Ho ha dit al Cafè.
El fet de veure els teus pares llegir té una relació directa amb que tu ho facis o que l'infant ho faci o no ho faci, i això té un impacte en la seva comprensió lectora. Però també té a veure en la forma en com ens relacionem amb el text, no? Perquè normalment accedim, o les noves tecnologies ens fan consumir contingut d'una manera més àgil, no? O més ràpida, o més de consum ràpid, i en canvi el paper demana un altre tipus de competència, no? Més relacionada amb la concentració.
La pandèmia també ha estroncat la formació i educació dels alumnes, però López posa l'accent sobre l'entorn familiar.
I una mica el que veiem és que tant el pes de les rentes com el pes dels hàbits són similars, això ja ho veiem el 2016, i per tant, i sabem que és gran, vull dir que el perfil i el pes de perfil socioeconòmic és gran en el nivell de comprensió de lectora dels infants o el que surten, si el resultat que treuen.
I és per això que, més enllà de fomentar la lectura dins les aules, també trasllada la solució al taulell polític.
Està molt bé pensar que es poden, no, fer polítiques en la línia de fomentar que les famílies, no, llegeixin, acompanyin els seus fills en la lectura, perquè això té un pes molt gran, i això és, entre cometes, no sé si dir més fàcil, però potser sí, és menys costós potser que equiparar rendes, que també estaria molt bé, diguéssim, polítiques redistributives, no dic que no.
L'últim estudi PIRLS va ser l'any 2016 i, en comparació amb aleshores, Catalunya ha caigut 15 punts.
L'Ajuntament de Sabadell invertirà prop de 500.000 euros per millorar els entorns de les escoles Sant Julià, Sant Muntada i Joaquim Blume. La Junta de Govern local ha adjudicat les obres aquest dilluns, que comptaran amb un 50% de finançament europeu. Tot plegat ha estat dissenyat a partir de trobades amb les comunitats educatives i enquestes a l'alumnat.
L'objectiu de les obres és promoure una mobilitat segura per als infants, que fomenti un estil de vida actiu, saludable i sostenible. També es busca garantir l'autonomia dels infants a l'hora d'anar a l'escola. El portaveu adjunt del govern en funcions, Eloi Cortés, ha donat més detalls a les tres intervencions que es faran en els pròxims mesos.
L'objectiu de les obres, doncs, és fer espais més amables, saludables i segurs als entorns de les escoles, amb mesures de gestió del trànsit o l'ampliació d'algunes voreres, i també incloure més verd, reductors de velocitat o passos de vianants elevats.
El contracte es divideix en 4 lots. El primer es destina a les tasques de senyalització dels entorns, que s'ha adjudicat a l'empresa Eurosenyal per 73.000 euros, mentre que els lots restants són per les obres als voltants de les tres escoles. Aniran a càrrec d'Urbe SB10 per un import de 378.000 euros. A banda d'aquestes actuacions, n'hi ha més de previstes per millorar els entorns escolars. En total, l'Ajuntament destinarà més d'un milió d'euros a accions per aconseguir una mobilitat més segura als entorns a totes les escoles de la ciutat.
Polèmica sobre la gestió del patrimoni de Sabadell després de l'esfondrament de part de la coberta del Molí d'en Murnau, un immoble del segle XVIII situat a la llera del riu Ripoll. L'exregidor de l'Entesa, Isidre Soler, ha denunciat el lamentable estat de l'equipament, protegit i declarat bé cultural d'interès nacional, i en responsabilitza l'Ajuntament.
Soler ha assegurat a les xarxes socials que l'esfondrament és una mostra del menyspreu del patrimoni històric i cultural per part de la propietat i de l'administració local. Des de l'Ajuntament, la tinenta d'alcaldessa de Cohesió Territorial en funcions, Mar Molina, insisteix que només els propietaris poden actuar-hi. En declaracions d'aquesta emissora, Soler ha respost que al govern de Marta Farrés no li interessa mantenir el patrimoni.
El que és evident és que l'Ajuntament no vella pel patrimoni. Clar, no vella pel patrimoni privat, però és que tampoc vella pel patrimoni propietat municipal. El Molí d'en Torrella, el Molí d'en Font, la Casa Caritat, el Portorull, és que tenim com 20 edificis protegits de propietat municipal i estan caient. Per tant, la desídia, el desinterès pel que és el patrimoni és evident. És una vergonya. És una autèntica vergonya, no?
En tot cas, Molina assegura que es farà una inspecció, com es procedeix en tots els casos d'aquest tipus, i es demanarà als propietaris que facin la reparació. En aquest sentit, recorda que ja s'han fet, amb anterioritat, altres reparacions a la mateixa teulada.
Ràdio Sabadell. Notícies.
Els equips mèdics dels centres d'atenció primària de l'àrea metropolitana nord han ajudat 10.000 persones a deixar de fumar aquest any. Al Vallès Occidental han estat prop de 3.000 les persones fumadores que han deixat el tabac.
Són dades que s'han donat a conèixer en el marc de la commemoració avui del Dia Mundial sense Tabac i de la Setmana sense Fum. En el cas concret del Vallès Occidental, entre l'1 d'abril del 2022 i el 30 d'abril de 2023, han sigut 2.996 persones les que han deixat el tabac amb l'ajuda dels equips d'atenció primària. Maris Nar, responsable de l'àrea d'infermeria i continuïtat assistencial de l'atenció primària metropolitana nord, ha explicat com és el programa per deixar de fumar amb el que treballen.
El programa per deixar de fumar n'hi ha un. El que passa és que es pot adaptar a la persona en funció de la seva realitat. Per exemple, hi ha programes que fan presencial, hi ha programes que fan online i llavors s'adapten en funció de la realitat de cada persona.
Isnar també ha destacat que no hi ha requisits concrets per entrar al programa i qualsevol persona fumadora pot formar-hi part.
I pot optar qualsevol persona. Qualsevol persona fumadora, qualsevol persona que hagi sigut exfumadora i que hagi recaigut, no hi ha cap problema, sempre és un bon moment el deixar de fumar.
Sobre la duració del programa, Maris Nart ha explicat que no té una duració determinada, sinó que tenen en compte les necessitats específiques de cada persona fumadora, podent durar poques setmanes o bé mesos. En tots els casos, Isnar recalca que els primers dies després de deixar de fumar és quan es du a terme un acompanyament més continu.
Hi ha una primera fase, quan deixes de fumar, que hi ha un acompanyament els primers dies, les primeres setmanes, molt més propers amb els professionals sanitaris, perquè ells també coneixem aquells riscos i en aquells moments on hi ha més risc de poder tenir una recaiguda.
Al llarg d'aquests dies, professionals de la salut de tot el territori estan duent a terme accions a la comunitat per explicar quin suport ofereixen des dels centres per deixar de fumar.
L'Hospital de Sabadell també disposa de programes propis per deixar de fumar. D'una banda, el Taulí compta amb un programa per ajudar a deixar de fumar els pacients atesos al CAP Can Rull. De l'altra, hi ha un segon programa orientat als ingressats a l'hospital que vulguin aprofitar la seva recuperació per abandonar el tabac.
La responsable del programa de deshabituació tabàquica del Taulí, Rosa Maria Serrano, ha apuntat en què consisteix en declaracions al programa al matí.
Doncs se li ofereix de forma gratuïta aquests tractaments, que són normalment pegats de nicotina, i amb la idea de que després continuï sense fumar pel seu metge de família i infermera de família. Per una persona que potser es troba que potser ha ingressat perquè li falta l'aire, no? Perquè és bronquític o ha tingut un problema de cor o qualsevol altre, te veus molt vulnerable perquè te dones compte de que estàs malalt i que és un bon moment també per poder deixar de fumar. Sí que és veritat que també és cert que quan ja surts i si a tot ha anat bé, pues, potser pot haver alguna recaiguda, però de tot s'aprèn.
Disponible orientat al personal sanitari del Taulí. De fet, es calcula que prop d'un 19% dels professionals sanitaris són fumadors, malgrat conèixer les conseqüències d'aquest hàbit. Serrano assegura que acudeixen al programa d'una manera més immediata que els pacients.
Alguns, la veritat és que és la primera vegada que venen i volen intentar, perquè a vegades tenen la por a passar-ho malament. A passar-ho malament i prefereixen tenir una ajuda o un seguiment o un compromís amb una persona per poder, és com fer dieta, no? Pues tens aquest compromís,
algú que t'acompanyi,
que et pugui
acompanyar.
No? Uh-huh. I com els tractaments també pues, donen també el poder fer una bona deshabituació amb menys ansietat, doncs moltes persones venen de primera.
Entre el 2019 i el 2023, un centenar de professionals han passat pel programa, però només una trentena es mantenen sense fumar.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.
La festa major del barri de Sol i Pedrís arriba aquest cap de setmana amb tot un conjunt de propostes de música, esport i gastronomia. L'Associació de Veïns de Sant Oleguer ha elaborat un programa que inclou botifarrada, més de 800 racions, traca, repicó de campanes, batucada, petanca i zumba.
Quique Paidró, vocal de la Comissió de Festes de l'Associació de Veïns, ha explicat al programa al matí que la programació d'actes segueix un patró.
Seguim un patró més o menys fixe i a partir d'aquí doncs, anem incorporant doncs, aquelles activitats que podem comparar o veure que altres festes també ho fan, no? I aquest any, doncs, bueno, sí que és veritat que no hem fet algunes, però incorporem doncs les habaneres com a important. I podem dir que incorporem, perquè l'any passat no ens van deixar pel tema de risc de foc que van tindre, els focs artificials.
El Castell de Focs tancarà la Festa Major, es farà al costat de la petanca que hi ha darrere del centre cívic. En total seran una quarantena d'activitats que començaran amb el partit de futbol en record de Ramon Fernández. També gegants i capgrossos, barbacoa, moteres, sevillanes, Bollywood i ball en línia i festa holi. Un altre vocal de la comissió de festes és Isabel Gallardo, qui diu que es pot fer tot gràcies al suport dels comerciants.
Els comerciants, és a dir, sí, més aviat els comerciants que han volgut col·laborar, com sempre, i d'altres nous també. Uh-huh. I sobretot donem com visibilitat a totes les activitats que es fan a l'associació de veïns, al centre cívic, que han volgut sortir al carrer per, d'alguna forma, promocionar, no? De dir, doncs, bueno, hi ha, sobretot de ball, això sí.
No hi faltarà la classe de l'indie pop i el ball amb l'orquestra Platino. També hi haurà Pàdel, Xocolatada, Ecojuga, Pintacares i Globoflexia. A més, hi trobareu Fira Sectorial d'Artesans i Exposició de Pintura i Ceràmica al Centre Cívic.
T'agrada poder triar? A l'hora d'acomiadar un ésser estimat, ara a Sabadell ja pots triar. Contractar el servei funerari a una nova oficina al centre de Sabadell, al carrer Jovellanos 8, davant del mercat, i amb pàrquing gratuït, un servei que s'encarregui de tots els tràmits, amb suport al dol gratuït abans i després de que es produeixi la pèrdua. Sense cap dubte, a Sabadell tria Mèmora. Si vols més motius per triar, truca'ns al 900-231-132.
Sabadell s'omple de música. Torna al festival Observa, del 25 de maig a l'11 de juny. Sofia Hilar, Els Pets, Nena de Conte, Els Amics de les Arts, Làgrimes de Sangre i molts més actuaran a l'Amfiteatre del Parc Catalunya. Un nou village amb Tipis Cerdanya, restaurants locals de Sabadell, actuacions i màrquet. Tots els moments són música. Més info i entrades a la venda a festivalobserva.com.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre. Fora de Sabadell i la comarca.
Aragonès inicia contactes amb Esquerra, els Comuns, la CUP i Junts per explorar un front comú al 23J.
Un front democràtic per defensar Catalunya, Pere Aragonès ha obert una ronda de contactes amb els partits sobiranistes i independentistes. Aragonès s'ha reunit ja amb el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, i la líder d'En Comú Podem al Parlament, Jessica Albiach. Al llarg de la tarda es veurà amb els representants de Junts i de la CUP i s'espera que demà mantingui una reunió amb el PDeCAT.
I el Tribunal Suprem condemna 4 mesos d'inhabilitació als membres de la mesa del 2017, tornats a jutjar per desobediència.
Lluís Corominas, Anna Simó, Ramona Barrufet i Lluís Guinó ja van ser jutjats i condemnats el 2020 pels mateixos fets. La condemna va ser de 20 mesos d'inhabilitació i 30.000 euros de multa, però posteriorment el Tribunal Suprem va ordenar repetir el judici per falta d'imparcialitat de 2 magistrats. En el nou judici, les condemnes s'han rebaixat notablement i el temps d'inhabilitació ja complert es descomptarà de la nova pena.
Esports.
Jaume Milà està a l'espera de saber si continuarà com a director esportiu del Centre d'Esports. Oriol Ferran, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
Milà acaba contracte el pròxim 30 de juny, però en una entrevista a Ràdio Sabadell ha mostrat clarament la voluntat de continuar el càrrec.
Amb la mort de Gerard Escoda va haver d'assumir el càrrec de totes i ha estat l'artífex del bon mercat d'hivern del primer equip, amb les arribades de Baena, Pujol i sobretot Herrera i Hortolà. Per això creu que tant ell com el tècnic Miquillador s'han guanyat el dret a liderar el projecte de la temporada que ve.
No us enganyaré, jo estic molt a gust, tinc ganes de continuar, però òbviament estic a l'espera que el club es pugui definir amb aquesta entrada de capital i sabem quin serà el pressupost. I en el cas del Miquel, doncs, bueno, els números jo crec que parlen per si sols. Òbviament és algo que ens hem de seure i ens hem de sentar, una decisió on jo crec que si segueixo com a director esportiu tindré molt pes, però no sóc l'únic. Per tant, falta seure i definir.
Milà ha assegurat que, tot i aquestes incerteses, ja s'han posat a treballar de forma anticipada per evitar que s'escapin bones oportunitats de mercat. Preveu que tot estirà, l'estructura del club estigui definida en un parell de setmanes i no anar tan tard com l'any passat.
Els errors se n'aprèn. Per tant, entenc que el propi club ja s'ha anticipat, no? Segurament en els moments, la temporada anterior està en un context diferent a aquesta en relació a això, no? Jo crec que aquest any s'han mogut, el club s'ha mogut més ràpid i crec i espero que sigui imminent o que sigui ràpida l'entrada d'aquest capital. Jo l'any passat realment em dedicava bastant a observar i aprendre del que estàvem fent en aquest cas el Gerard, amb el Gabri i companyia, perquè era un escenari totalment nou per mi. El que sí que vaig veure, òbviament, és com s'escapaven oportunitats pels temps.
L'aposta per la continuïtat de Milà també es trasllada a la plantilla, amb la voluntat que segueixin aproximadament un 65% dels jugadors. L'entrevista completa amb l'actual director esportiu Arlequinat la podeu recuperar al podcast de Ràdio Sabadell.
Només dues jornades per finalitzar la temporada a la tercera catalana, amb dos equips sabadellencs encara amb la feina per fer.
Els dos equips del Planedeu Roureda lluitaran aquestes últimes dues jornades per mantenir la plaça de la categoria. Qui ho té millor és l'A, que es troba 6 punts per sobre del Santa Maria de Montcada, que és qui marca la permanència amb un partit menys. Una victòria aquest cap de setmana contra el Marina Joan Murtró els asseguraria la permanència a la tercera catalana. El filial del Planedeu ho té més complicat, tot i que encara manté les opcions de salvar-se després de la victòria per 2-0 a la U de Can Trias. El tècnic Juan Muñoz creu que van fer un molt bon partit sabent el que jugaven.
Competimos con la exigencia de que ya queda poco y que no podemos permitirnos el lujo de equivocarnos, y estuvimos muy centrados durante todo el partido y al final, pese a que el Can Trias es un muy buen equipo que juega muy bien, pues al final nos pudimos llevar la victoria.
El Planedeu Roureda ve depèn d'ell mateix per salvar-se, tot i que ho té complicat. Per aconseguir-ho haurien de guanyar primer aquest cap de setmana al camp del filial del Sant Cugat i també fer-ho a l'última jornada recuperant l'averaix contra el Joan 23. A l'anada, el Planedeu Roureda va caure per un contundent 5-1. Muñoz assegura que primer pensen en el partit contra el Sant Cugat.
Tenemos un partido muy complicado este fin de semana, es el Sant Cugat, que es uno de los mejores equipos, y intentaremos sacar algo positivo para intentar no jugar la última jornada en nuestra casa con nuestra gente por las opciones que tengamos de podernos salvar.
El que ja no té opcions de mantenir la plaça a tercera catalana és el Cercle, que va caure contra el filial Sant Cugatenc per un contundent 0-6 que certificava el descens. La resta d'equips, el Llano ja fa setmanes que és equip de quarta catalana, mentre que la Sabadellenca i el Marina Escola de Futbol Joan Murtró ja no poden ni pujar ni baixar de categoria.
Més notícies en format més breu. Guillem Llorenç, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
El futbol sala Sabadell femení, que va començar una nova aventura amb la branca masculina a principi de la temporada, ha assolit l'ascens a segona catalana.
Els arlequinats han aconseguit l'ascens com a primers de grup amb 17 partits guanyats, 3 empatats i només 2 derrotes. Xavi Muñoz, director esportiu del club, assegura que l'èxit de la temporada no ha sigut l'ascens, sinó el bon comportament dels jugadors.
Que tots van amb la roba, que tots fan pinya, que tots van a sopar a celebrar coses, que van a sopar per fer equip, que compleixen els entrenos, que van als partits i es porten bé. Això és l'objectiu principal i que han complert. És la raó per la qual també segueix endavant aquest projecte.
Per la seva part, l'equip femení ha remuntat una situació que a inici de temporada semblava impossible. Després de fer un punt de 21 possibles, les jugadores han capgirat el mal inici i han assolit la sisena posició amb 13 victòries, 2 empats i 4 derrotes. Amb aquestes dades, la intenció del club és mantenir a tot el bloc d'aquesta temporada.
La idea és mantenir el bloc i competir com hem competit a final de temporada. Si passa això, podem aspirar a qualsevol cosa. Però sí que és cert, en el femení hi ha un factor de l'equip que puguis acabar confeccionant tu i un altre factor és els equips rivals, com quin tema de fitxatge hi ha.
Amb les vacances d'estiu ja començades, la planificació per l'any que ve il·lusiona dins del club per intentar arribar a les posicions d'ascens.
I en esquash, el sabadellenc Iker Pajares no va poder superar el número 1 del món d'esquash, el peruà Diego Elias.
L'esquashista local es veia a les cares amb el primer del rànquing mundial als quarts de final del torneig El Gouna d'Egipte, un dels més importants del circuit PCA. Tot i lluitar el primer set, va acabar perdent per 11-9 i va cedir els altres dos per 11-2. Pajares assegura que no es va jugar el partit en les millors condicions.
Era un partit en unes condicions extremes, molt, molt dolentes, pista de l'aire lliure a 30 graus, costava trobar l'oxigen, costava respirar, unes condicions en les que mai m'havia trobat, però bueno, són experiències que sumen cara al futur.
L'esquaixista del tenis Sabadell no tornarà a la competició fins al mes d'agost.
Gràcies, Guillem. Bon vespre i gràcies per aquests mesos.
Bona tarda, Karen.
Tanquem el Notícies Vespre. Tornem amb més notícies demà a partir de les 8 amb el Cafè de la Ràdio. Que acabeu de passar un bon dia. Adéu-siau.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm